La Tertúlia, a Ràdio Sant Cugat.
Bon dia, són un quart de 10 del matí d'aquest dimecres, 14 de setembre de 2022. Us saluda Albert Soler Bonamussa. Comença el Gall del Monestir, la tertúlia política de Cugat Mèdia, la primera de la temporada 22-23, i que serà especial perquè entrem de ple en un any electoral que es preveu molt intens. Ens podeu escoltar, com sempre, a través de la 91.5 de la FM i també a través de cugat.cat. Repassarem, com cada dimecres, l'actualitat de Sant Cugat amb un representant de cada partit polític del ple municipal actual. Saludem, per tant, a qui ens acompanya avui, que per fi, i després de 2 anys i mig, tornem a tenir els estudis de Ràdio Sant Cugat. Comencem amb Josep Maria Vallès, regidor de Junts per Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, gràcies.
I benvingut. Oriol Cisteró, president d'Esquerra a Sant Cugat. Molt bon dia.
Hola, bon dia, gràcies.
Rossend Dou, coordinador del grup municipal del Partit dels Socialistes. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Sergio Blázquez, regidor de Ciutadans. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I Pau Sánchez, coordinador del grup municipal de la CUP. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com podeu escoltar pel so, ja no és aquell so de videotrucada que teníem els últims anys. Per fi hem superat la fase més dura de la pandèmia quant a restriccions. I tot i que estem separats en 2 estudis, esperem que aviat ja puguem estar tots junts al mateix estudi, però sí que ja estem aquí presencials. I a més, com que estem tots aquí, ja no estem per videotrucada, i aquelles molèsties de quan ens interrompem, aquell petit delay que sempre hi ha. Per tant, us dic que farem la ronda inicial de cada tema, però després us podeu interrompre, podeu intervenir, perquè això és una tertúlia, diguem, no és el ple, com hem dit moltes vegades, intentem fugir de la, diguem, de la rigidesa del ple. Comencem amb el primer tema, perquè com acostuma a passar, malgrat que alguns ja fa setmanes que hem tornat a treballar, el curs acostuma a començar a ple rendiment després de la Diada Nacional de Catalunya. Aquest any, el primer 11S, sense restriccions, després de la pandèmia, s'ha vist la divisió que hi ha dins de l'independentisme per la no assistència d'Esquerra a la manifestació de l'Assemblea. Per tant, aquest és el plantejament, però comenteu el que vulgueu sobre aquest tema de la Diada, com es va viure a Sant Cugat i si veu anar a Barcelona i com ho veu viure a Barcelona. Comencem per tu, Josep Maria, de Junts.
Molt bé, mira, en clau local, doncs nosaltres vam començar ja la Diada el dia abans, participant amb la torxa, amb la marxa de torxes, i també organitzant la primera cantada de veneres de Junts per Sant Cugat, que va anar molt bé. I a la Diada en si, els actes que es van fer al matí a Sant Cugat, jo tinc la sensació, o alguna cosa més que la sensació, que hi havia menys gent. Dubto molt que sigui pel discurs o pel missatge del president de la Generalitat, però sí que és cert que jo crec que des de Sant Cugat s'hauria de promocionar més aquests actes institucionals on participen doncs, diferents col·lectius, entitats, associacions i partits polítics i particulars en general, no? Jo entendria que si el govern de l'Ajuntament estigués presidit pel Partit Popular o per Ciutadans, segurament no es promocionaria massa aquests actes, no? Però jo crec que en aquest cas això s'hauria de fer, és una feina que s'hauria de fer. A més, el dia acompanyava, no feia massa sols, estava bé, però hi havia menys gent. Coses curioses que vaig veure, doncs per primer cop van fer una ofrena floral conjunta, doncs l'ANC, Òmnium i també el Consell per la República. Suposo que per veure's una certa unitat, però en canvi també m'ha sorprendre que aquesta nova formació o aquesta plataforma ciutadana Independents per Sant Cugat doncs no van participar en aquesta ofrena floral. Em va sorprendre molt això, no? Dit això, cap a Barcelona, jo vaig anar a Barcelona també. La veritat és que quan estàs al mig del carrer sembla que som molts. Després has de mirar les dades de la policia o de l'organització, que sempre varien en centenars de milers, no? Però hi havia gent i hi havia ganes, no? El que està clar és que jo crec que no es pot fer una crida a la no mobilització, a la no presència. Jo crec que no es pot dir des de les institucions no aniré. L'1 d'octubre i tot plegat, tot aquest moviment va néixer de la societat civil, això és evident. El posem les urnes, posi les urnes, president, venia de la gent. I jo crec que no es pot... Estem d'acord amb que som on estem, però si ens deixem de mobilitzar malament, jo crec que la mobilització és la força d'aquest moviment.
Moltes gràcies, Josep Maria. Oriol, per part d'Esquerra.
Sí, bé, jo sí que destacaria que a Sant Cugat els actes institucionals van anar bé, com cada any. Em va agradar i que hi hagués un respecte per totes les opcions, i això va estar bé. Crec que, com sempre, Sant Cugat en això es distingeix i jo ho celebro. Per altra banda, jo vaig assistir a la manifestació, com he fet els últims potser 35 anys. No he fallat cap any, no fallaré aquest any, perquè uns vulguin apropiar-se de la manifestació, que és del poble, no, ni d'una entitat, ni d'un partit, ni de tots els partits, ni de totes les entitats, és de la gent de Catalunya. I per tant, jo vaig assistir a la manifestació tranquil·lament. La veritat és que la major part del recorregut em vaig sentir perfectament còmode. Quan vaig arribar a la capçalera, simplement ja vaig girar cua i vaig anar cap a l'Arc del Triomf, perquè el que es deia des de l'escenari, bueno, sincerament a mi no m'agradava i crec que era lesiu pel moviment independentista i necessari en un dia com l'11 de setembre, que hauria de ser un dia on recordem i on ens enfortim tots, tot el moviment i, per tant, tot l'independentisme. Entenc que hi ha algunes entitats que no ho veuen així, bueno, són lliures, a mi que no comptin. Ara, no em faran fora de la manifestació, que fa 35 anys que hi vaig i que la majoria d'aquesta gent que estava allà no hi anava. Poca cosa més.
Molt bé. Moltes gràcies, Oriol. Rosent Dou, dels socialistes.
Sí, a veure, nosaltres vam participar, com cada any, a l'ofrena floral d'aquí de Sant Cugat. És cert el que deia en Josep Maria Vallès, que donava la sensació que hi hagués menys participació que convocatòries anteriors a la pandèmia, sensació que penso que compartim, però jo no crec que l'Ajuntament hagi deixat de promocionar la diada. Vull dir, vamos, un govern, encara que som tres forces polítiques, tots tres defensem la celebració de la nostra dia nacional i més, entenc que presidit per Esquerra Republicana, vull dir, seria totalment il·lògic que no fos així.
No he dit que no.
Ja, però. Llavors, vers els discursos, doncs bé, cadascú va fer el seu speech habitual i que ja és molt redundant des de fa 10 anys. Nosaltres estem, ja una miqueta veiem que la pel·lícula va passant i el resultat és això, la manifestació de la tarda a Barcelona, que les entitats doncs van excloure Esquerra Republicana una miqueta i encara que l'Oriol Cisteró personalment anés, però com a força política doncs està una mica fora de l'òrbita que les entitats una miqueta estaven portant a terme. Fins i tot ahir van anunciar l'ANC, em sembla que va ser, que el segon semestre del 23 volen tornar a parlar del tema de la declaració d'independència o de coses d'aquestes, no sé. La sensació que em dona ja és que estem preparant les municipals en clau plebiscitària, ja sembla, una altra vegada, i tornem-hi a repetir-nos i tornem a repetir aquest mantra d'aquesta opció independentista que jo no li veig recorregut, però que és cert que no hi ha manera de que ens traiem aquesta llosa de sobre. I l'únic que fem és paralitzar el govern de la Generalitat. Fa 10 anys que està molt paralitzat i això és un problema que estem patint la societat. I, per tant, la diada ha de ser de tots, sí, però també treballar tots perquè la societat estigui integrada i que tothom avanci i pensem en el progrés de les institucions i de la societat, no només pensem en les banderes.
Molt bé, gràcies, Rosent. Només afegeixo això que has dit que va passar ahir de l'ANC. Ahir l'ANC i altres entitats independentistes es van reunir amb el president de la Generalitat a Palau i pel que va explicar la Dolors Feliu, la presidenta de l'ANC, li va demanar o li demanaria que declarés la independència, fes la DUI o l'aixequés la DUI, la suspensió de la DUI durant el 2023 aprofitant la presidència europea d'Espanya que li toca durant el 2023. Aquest era el seu argument i és el que va dir, cosa que després Esquerra va dir que no faria. Sergio Blázquez, per part de Ciutadans.
Sí, buenos días. Nuestro posicionamiento de la diada fue bastante, bastante claro, no asistiendo a los actos. Hay un tema que como partido ya lo decidimos en su día, que consideramos que el festivo de Cataluña por excelencia debería ser el 23 de abril, el día de San Jordi, y bueno, no es que quiera hacer ningún tipo de revisionismo histórico, además soy muy respetuoso, ¿no? En 1714 pues evidentemente hay un choque en Cataluña entre los carlistas y los felipistas. Bueno, cuando llega pues al final Felip V con el decreto de Nueva Planta se pierden unos ciertos derechos, etcétera. Bueno, es un tema histórico, ¿no? En todo caso, pero más que por el hecho en sí o por la efeméride que se puede celebrar o no, en realidad es un poco porque nos sentiríamos incómodos, ¿no? Porque pensamos que ha sido una fiesta absolutamente apropiada por el nacionalismo y que reivindica única y exclusivamente lo que ellos consideran oportuno, y por tanto los demás partidos, no sé, el Partido Popular, etcétera, pues incluso el PSC muchas veces pues ha visto abucheado, etcétera, no, por determinadas personas que consideran que la diada tiene que ser sí o sí lo que el nacionalismo o el independentismo intenta pretender. Por lo tanto, siendo muy respetuosos con esta fecha, pues hemos decidido ya desde hace muchos años no asistir, y pensamos pues que el día 23 podría ser el día festivo de Cataluña, un día mucho más feliz, más alegre, y por esto es por lo cual apostamos. Y en cuanto a un poco, digamos, sin meterme en camisa de once varas, pero bueno, haciendo un análisis creo que objetivo, yo creo que ha ido menos gente a estas manifestaciones, de lo cual hay que decir que me alegro, porque creo que en estos últimos años ha bajado ligeramente la crispación, el suflé, y creo que eso ha sido muy positivo para la sociedad catalana, y que estamos por lo menos en otro tipo, en otro momento político distinto al que vivimos hace unos años. Y tampoco entiendo, ya digo, haciendo un poco más de analista tal vez exterior, no entiendo determinados ataques a determinados partidos, que parece ser que ahora les piden una prueba de obediencia ciega, y en todo caso estas asociaciones, si dicen tener tanto poder, ¿no?, como la ANC, como Unión, etcétera, pues seguramente, o si piden determinadas, no sé, otra declaración de independencia, es decir, si creen que tienen el favor del Popla y que tienen tanta fuerza, pues yo creo que lo suyo, lo que tendrían que hacer sería pues organizarse como partido político, ir a las urnas, y si su resultado es tan espectacular, pues hacer política, pero no estar chinchando al resto del personal.
Molt bé. Moltes gràcies, Sergio, i tanquem aquesta primera ronda amb el Pau Sánchez, de la CUP. Endavant.
Vale, doncs aprofito per explicar també en clau local quin va ser l'11 de setembre que vam celebrar aquí a Sant Cugat com a esquerra independentista. Nosaltres vam començar ja bastant matiners el divendres, el dia 9, un acte organitzat per Endavant, per Amarrant i la CUP, que vam fer pues, una estrobada de ballada de música tradicional, el Carles Riera, el diputat de la CUP, va estar fent una conferència, la Berta Vidal d'Arran, i després una canta de glosa. Així més, pròpiament el dia 11 de setembre pues, també vam participar de l'ofrena institucional. Jo sí que vaig veure que hi havia certa normalitat, potser no totes les entitats que havien participat sempre es van arrencar a participar aquest 11 de setembre, però crec que sí que s'està prenent la normalitat, entenent que era el primer any després de la pandèmia que es feia aquesta celebració amb una suposada neutralitat, en què no hi havia aquestes restriccions d'accés. I després a la tarda, bueno, pues, sí que és notori que va haver-hi una manifestació, segons, encara que diguin les dades que van ser 150.000 persones, és una manifestació que és de les activitats que més gent treu al carrer a l'any. Per tant, no es pot deixar de tenir en compte una mobilització tan important com aquesta. Nosaltres celebrem que es produeixin aquest tipus de mobilitzacions, i també destacar doncs, la mobilització organitzada per l'esquerra independentista que vam fer el vespre, que també vam participar com a CUP, que és la que nosaltres participem des de sempre, la que comença aquí a Ona.
Molt bé, moltes gràcies, Pau. No sé si algú vol afegir algun detall més. Si no, doncs canviem de tema. Anem ara ja sí a un tema més local, perquè el curs polític va començar el 5 de setembre amb un ple extraordinari, del qual, perquè van quedar alguns punts per aprovar de l'últim ple de juliol. Per un costat destaca la licitació dels voluminosos i el punt verd, i la part que implica que els voluminosos amb aquesta licitació es doblaria la freqüència de recollida. També destaca la creació d'una nova empresa pública per a la municipalització del servei de grua, entre d'altres, i la licitació de la plataforma d'intel·ligència artificial per analitzar les dades de les càmeres de seguretat i agrupar tota la informació, les càmeres que hi ha ara per diferents temes de seguretat, temes de zones de baixes emissions i temes de restricció d'accés a certs punts, totes les càmeres acabaran funcionant i servint pel mateix, a banda que se n'afegiran més gràcies als fons Next Generation. Sobre aquest tema és el que m'agradaria incidir-hi, perquè sempre hi ha ciutadans que recelen, per un costat hi ha ciutadans que recelen d'aquest tipus de mesures perquè consideren que limiten la llibertat personal i la privadesa, no? Tot aquest, les simples càmeres, però si a sobre hi afegim intel·ligència artificial que puguin agafar molta informació del que estan gravant les càmeres.
Ciutadans, perdona, Albert, ciutadans, no pas al partit polític.
Correcte, correcte. I llavors hi ha altres ciutadans, i crec que aquí aquest grup s'hi puc incloure, que en volen encara més càmeres per augmentar aquesta sensació de seguretat. Per tant, el que us volia dir és, primer, què us sembla la mesura, aquesta licitació, i sobretot també de quin grup sou, no? Sou del primer grup o del segon grup? Dels que recelen de la privadesa, o que això altera la privadesa, o que això augmenta la seguretat dels ciutadans? Josep Maria?
No, home, jo crec que d'entrada tot el que sigui ordenar les coses, si ha de servir per, més enllà de controlar, entre cometes, la zona de baixes emissions, doncs ha de servir també per conèixer fluxes de trànsit, i això ha de servir per millorar també doncs la circulació de vehicles al centre de la ciutat o al conjunt de la ciutat. Jo crec que això és bo. Jo no ho veig com un control allò del cotxe de la persona, sinó jo crec que és una eina per funcionar millor a la ciutat. Al final el que volem és això, no? Una ciutat més saludable, que es visqui millor, i en aquest sentit jo crec que és bo això. No li trobo cap pega.
Molt bé. Oriol, per part d'Esquerra.
Bé, sí, jo crec que és evident que hi ha una sensació de la ciutadania i sensació i realitat en alguns casos, de que cal reforçar, diguem-ne, la seguretat, no? Jo crec que les càmeres ens permet d'una manera més efectiva i segur més econòmica que no pas i més senzilla, perquè que no pas tenir més agents de policia local o de Mossos, bàsicament perquè uns no estan al nostre abast i els altres a nivell econòmic també és complicat, i a nivell de personal. Llavors crec que el tema de les càmeres ens pot donar i ens dona aquesta opció a generar aquest clima de que doncs tothom estigui tranquil a casa seva. Tot i això, és evident que perills n'hi han, però també és cert que l'administració està controlada i supervisada, i que per tant no hi ha, almenys per part de l'Ajuntament segur, cap voluntat de fiscalitzar res ni ningú que no siguin els comportaments diguem-ne fora de llei. De totes maneres, això crec que és una bona mesura, crec que feia falta. Sembla curiós que això no estigués fet amb altres càmeres que existien. Crec que la integració de totes les càmeres en un mateix sistema és una bona notícia. És absurd tenir diversos sistemes per fer coses diferents quan una mateixa càmera pot fer tot. I en tot cas sí que volia fer un puntet dels altres dos temes del ple, que crec que també són bastant rellevants. El tema dels voluminosos. Aquest sí que és un tema que crec que preocupa a la immensa majoria de la ciutadania, perquè cada cop que vas a veure els contenidors doncs hi ha gent incívica que treu les coses als contenidors quan no toca, i alhora que és una evidència de les dades que s'està recollint voluminosos per un volum brutal respecte abans de la pandèmia, i per tant calia actualitzar això i que es facin el doble de recollida que abans. És una molt bona notícia per l'estat de la ciutat i per donar el servei que s'ha de donar a la ciutadania, de que doncs les coses estiguin en el seu lloc i ben endreçades. I l'altre és el tema de l'empresa de serveis, que també crec que és molt important. Fins ara el que s'havia fet és anar traslladant alguns serveis, com ara la gestió de la zona blava, de la zona verda, a Promusa, però si tenim present que a Promusa doncs ara tenim un pla d'habitatge bastant ambiciós o molt ambiciós, i per altra banda tenim la intenció amb els companys de la CUP davant de tot de municipalitzar molts més serveis, és important tenir una eina que ens permeti tirar endavant això, que no destorbi o que no tregui la prioritat política del tema de l'habitatge, i per tant poder treballar en paral·lel en aquestes dues línies.
Molt bé, gràcies, Oriol. Rossend?
Sí, començo per aquest últim tema que deia l'Oriol sobre l'empresa. El que s'ha fet únicament és crear una partida per dotar els 3.000 euros que permet fer la creació de l'empresa pel capital. Evidentment, la resta de despeses de constitució de l'empresa i quins serveis i tot això pues, està dissenyant, però sí que és cert que és una eina que és necessària. Avui estava utilitzant molt a Promusa per diferents serveis. Promusa s'ha dedicat a habitatge, això és una realitat, i hem de crear aquesta eina que ens permeti no només integrar aquests serveis que ja actualment ja fa Promusa, sinó també altres que s'estan estudiant per municipalitzar, i n'hi ha força serveis que segurament tenen recorregut aquí, no? Respecte a la principal pregunta de si estem o no d'acord amb la intel·ligència artificial vers la lectura de matrícules, evidentment que sí, estem totalment d'acord. És un projecte molt, molt ambiciós. Aquí estem parlant de la licitació d'aquesta plataforma, que en veritat estem parlant d'una plataforma que el seu cost està sobre els 120.000 euros, no estem parlant de més, i l'únic que fa és integrar totes les càmeres, i quan parlem de totes, no només les que hem mencionat o les que hi han instal·lades ara, sinó totes les que s'instal·laran al transcurs d'aquest any 22 i 23. Dic això perquè des de la línia de subvencions del Ministeri de Mobilitat i Agenda Urbana i els fons Next Generation, l'Ajuntament de Sant Cugat rebrà 3.400.000 euros per instal·lació de plataforma de càmeres a tota la ciutat. Vale? I llavors hi ha dues corones, una que en principi és més cèntrica, que és la que rodeja, per dir-ho així, una miqueta col·loquial, la zona de baixes emissions, no només per tema sancionador, evidentment que sí, no ens enganyem, però també és cert que hi ha un tema de seguretat, un tema d'estudi de mobilitat, de conèixer els moviments dels vehicles, quins circuits estan utilitzant dintre de la ciutat, perquè tot el centre, tots estarem d'acord que és veritablement, hi ha un cert caos, algunes hores i unes franges horàries, la gent té una mala costum de passar pel centre per anar on sigui i agafar el cotxe per anar encara que sigui a la cantonada de la farmàcia. Però també és cert que hi ha una segona corona de càmeres que és molt ambiciosa, que el que fa és unir tots els barris, tots els equipaments municipals, per tal de que tots ells tinguin xarxa. I tot això aprofitant els fons Next Generation justificats sota el paraigües de les zones de baixes emissions, però que, en veritat, el que estem donant és tota aquesta cobertura tecnològica a la ciutat que hem pogut portar a terme gràcies a la plataforma, a la subvenció, perdó, dels fons Next Generation, si no hauria estat totalment impossible de portar-ho. Sí que podíem haver fet aquest pas de intel·ligència artificial, però ens haguéssim limitat a les càmeres que hi ha actualment, doncs, per accessos de vianants, i quatre càmeres més que hi ha per la ciutat.
Quantes càmeres està previst tenir quan s'instal·lin totes? Està
ja ara m'has matat. Et diria que són al voltant de 200.
200 amb aquestes del Next Generation, sí. Més les que hi ha ara.
Diria que sí, però no m'ho facis ara segura.
Bueno, ja t'ho preguntaré. Moltes gràcies. Sergio, de Ciutadans.
Sí, bien. Yo le diría a Rosén que la gente no tiene la mala costumbre de querer pasar por el centro. Eso es lo primero. Cuando pasas por el centro, que no siempre es algo que te guste, porque te puedes encontrar un embotellamiento, es porque como ciudadano no tienes ninguna otra mejor opción. Seguramente si hubiese fomentado la mejora del transporte público en los últimos años, pues estaríamos hablando de otra situación. Pero cuando la gente va por el centro de la ciudad es que no tiene otra alternativa, ¿eh? Si puedes callejear y evitarte un atasco, pues evidentemente lo vas a hacer. Por lo tanto, nadie quiere pasar por el centro gratuitamente. Es un primer lugar. En cuanto a las cámaras de seguridad, nosotros estamos a favor. Yo creo que estamos todavía lejos de llegar al, un poco haciendo la broma, al estado orwelliano, ¿no? Y por lo tanto de control absoluto, y bueno, pensamos que estas cámaras vienen a cubrir una demanda ciudadana que existe y que preocupa, pero tiene que venir sobre todo enfocada para la seguridad ciudadana, para la seguridad, para el tema de los delitos, etcétera, para que este tipo de cámaras inteligentes, que al final yo creo que lo que importante es el software que pueden incorporar, ¿no? Pero no sé, es decir, por ejemplo, si detecta una matrícula y esa matrícula está previamente informada en una base de datos de un vehículo que ha sido robado, etcétera, pues que salten determinadas alarmas, que si se ha producido un delito a las 10:15 pueda revisar las cámaras de la zona, etcétera, ¿no? Yo pongo el ejemplo de Valdoreix, ¿no? Donde parece ser que se han colocado ya dos cámaras que hemos reivindicado desde el grupo de Ciutadans, tanto en el ayuntamiento por activa y por pasiva como en la MD, y bueno, de las cuatro se han colocado dos. Ciertamente se nos ha dado muy poca información, no sabemos si son las que costeaba el ayuntamiento o las que costeaba la AMD, y también incluso se nos ha dicho, aunque son bastante visibles, que tampoco digamos dónde están ubicadas. En todo caso, si al final hay cuatro cámaras y sirven para la seguridad en un territorio tan extenso como Valdoreix, pues bienvenidas sean, ¿no? Porque yo recuerdo muchas veces, hace cuatro años, cuando se hacían los grupos un poco de trabajo con los Mossos de Escuadra, Policía Local y los vecinos, pues que nos enseñaban lo que era la autoprotección, y también era absolutamente demandado por los vecinos que se instalase algún tipo de cámara de seguridad que tiene una doble función, ¿no? La primera de ellas es disuasoria y la otra pues es al final, a posteriori, poder ayudar a esclarecer determinados delitos. En cuanto a la zona de bajas emisiones, bueno, nosotros siempre hemos sido muy críticos en cómo se ha diseñado esta zona de bajas emisiones, en las prisas que ha habido, y que al final, evidentemente, los que lo están pagando son los más vulnerables porque no tienen las posibilidades de acceder al cambio de un vehículo que sea no contaminante.
Molt bé. Moltes gràcies, Sergio. Pau, de la CUP.
Sí, bueno, jo ara volia contradir una mica el Sergio, ara quan deia que aquestes càmeres, que si fa una matrícula i que si salta una alarma i s'activen tots els dispositius, que és una mica pel·lícula, però que la plataforma que hem aprovat ara mateix no deixa de ser un software d'anàlisi d'informació, que l'únic que fa és el recollir i analitzar dades per poder estudiar fluxos de moviment, per poder estudiar en valorar-vos el funcionament de la zona baixa d'emissions o quant de temps està circulant els diversos vehicles. Vull dir, que ha de servir...
Perdona, Pau, en ese sentido soy crítico, pero no sé si me he explicado bien. Soy crítico si ese software no incorpora este tipo de servicios.
Val. Llavors serà que no t'he entès bé. Sí, bueno, remarca això, que és un software que l'únic que necessitem un software, ja que les càmeres tenen un funcionament de recol·lecció de dades, que el que requereix doncs, és aquest software per poder integrar tota aquesta informació que tenim. Però no, el que no estem fent és un software de seguretat, ni molt menys. Que això sí que és una cosa que des de la CUP sí que en som crítics, aquesta pregunta que fes inicialment de què recela la privadesa. Considerem que no és una cosa que recela la privadesa, és una cosa que és uns captadors d'informació de forma visual que són les càmeres. El que estem fent és simplement connectar-ho amb un software que ens permeti analitzar la informació d'aquestes dades, igual que altres, hi ha altres captadors d'informació quantitativa o qualitativa, doncs poder traslladar aquesta informació de les càmeres en algú que puguem analitzar i estudiar. I després, bueno, també de les altres coses que has dit, de la licitació de voluminosos, també, bueno, doncs, com deia l'Oriol, vull dir que ens estem trobant una situació en què la licitació que teníem hem vist que no és suficient, però també és pels comportaments i poc cívics de la ciutadania. I l'altre punt, celebrem aquest primer pas, que és la creació d'aquesta empresa pública, que tal com deia el Rosent, simplement és el capital per poder crear aquesta possible empresa, però aquesta ha de ser l'instrument que ens permeti fer des del servei públic, des de l'administració, de la forma més eficient possible, crear i poder gestionar serveis públics que són de i per la ciutadania.
Molt bé. Moltes gràcies, Pau. Si voleu, sí, Josep Maria i Sergio, com que d'aquests dos temes no ho heu comentat, doncs endavant.
Dues cosetes només, parlant de càmeres, o sent parlaves d'unes possibles 200 càmeres, jo no sé si forma part d'aquest projecte o no, però recordem que portem un any més o menys parlant d'instal·lar càmeres a l'entorn del monestir de Sant Cugat. El juny de l'any passat doncs, va passar el que va passar, no? Va haver-hi aquell atac, el que va passar que al final la torre, la creu de terme del monestir doncs, va caure a terra i bueno, encara està en fase de remodelació, no? I més enllà d'això, històricament doncs, sempre han hagut doncs, grafitis i pintades i per tant jo sempre dic allò de que en un monestir només en tenim un i que l'hem de protegir, no? No sé si entra en això, no? Però almenys recordar que això ho hauríem de solucionar. I un segon punt que per nosaltres va ser important i el regidor Carles Burgueroles hi va insistir en el ple és que va haver-hi unes partides, bueno, unes modificacions de pressupost, hi va haver-hi una partida que si sumes totes les partides doncs hi ha un increment a 4 mesos d'acabar l'any del tema de comunicació i protocol d'alcaldia de Sant Cugat, que passem d'uns 300.000 euros a 600.000 euros, no? I per tant és una xifra considerable i per tant la considerem fins i tot inacceptable.
Molt bé. Sergio?
Sí, replicando primero un poco a Pau o aclarando todavía más lo que había dicho antes. Bien, si al final tenemos aproximadamente unas 200 cámaras que no van a servir para seguridad, para nuestro grupo es un auténtico desastre, ¿no? Parece ser que sí que hay ganas de multar, entre otras cosas, o de hacer estudios, que me parecen lícitos, hacer estudios de movilidad, pero tendríamos que aprovechar que tenemos esta infraestructura, ya digo, para que determinadas zonas de nuestra ciudad sean más seguras. Por lo tanto, yo creo que esto sería ventajoso para todos aquellos que intentamos, bueno, ser personas más o menos normales, ¿no? Y para, en este caso, pues para los delincuentes son los que tendrían que estar preocupados, nadie más, absolutamente nadie más. En cuanto a la, de forma muy breve, hemos aprobado, un contrato de voluminosos que yo creo que es mucho mejor que el que tenemos a día de hoy. Entonces, desde este punto de vista hay que felicitar al equipo de gobierno. Y de lo que somos muy críticos es de la constitución de esta empresa, que bueno, se le ha quitado a lo mejor un poco de hierro diciendo que solamente era pues la pura constitución, no poner los 3.000 euros, etcétera, pero bueno, evidentemente Lo que pretende el ayuntamiento es crear una empresa pública de servicios. Seguramente podrían ir el tema de las grúas o lo que sería la limpieza de edificios municipales, pero al final esto lo que crea es muchas ineficiencias. Preferimos desde Ciutadans externalizar servicios, porque al final lo que nos encontramos es con un... nos vamos a encontrar, prefiero hablar en futuro, con un monstruo burocrático, y al final quien llega al equipo de gobierno se encuentra con que prácticamente abrir el ayuntamiento, tanto lo que es evidentemente los bienes y servicios como todo el personal, etcétera, en fin, se lleva ya una parte absolutamente cuantiosa de lo que es el presupuesto y queda muy poco dinero para hacer política transformadora de la ciudad, que básicamente son inversiones. Por lo tanto, nosotros somos partidarios de que el ayuntamiento haga lo que estaba haciendo hasta ahora y que este tipo de servicios se externalicen, que resulta más barato y igual de eficiente.
Un petit incís sobre això de les sancions que deia en Sergio. En veritat, si comparem amb el mandat anterior, les sancions que estem posant és al voltant del 40% respecte a les que es posaven al mandat anterior, però és que si ens anem inclús a la retirada de vehicles per grua no arribem ni al 15%. Vull dir, s'està sancionant molt menys perquè la gent, una miqueta, intentem que siguin cívics, i gràcies a els agents cívics, a la policia, als diferents serveis que té el municipi. No és l'objectiu, les càmeres de sancionar, eh? I torno a dir, he dit 200 i millor no he dit allò perquè tothom ha utilitzat el número, però sí que és cert que no és un objectiu sancionador, és un objectiu de tenir una informació per poder treballar sobre aquestes dades i poder conèixer, pues, sobretot els fluxos de mobilitat que hi ha dintre la ciutat, que són importants, i suposo que tothom destaquem que el centre s'ha d'intentar esponjar una miqueta. Vull dir, no pot haver tantes complicacions de trànsit al centre, sobretot en certes hores i en certes franges horàries.
Molt bé. Oriol, vols afegir alguna cosa? Que fa rato que no et sentim.
No, bueno, estic d'acord amb el que han anat dient els companys de govern, eh? Jo crec que... Bueno, mira, només per una cosa. S'ha demostrat, bàsicament, bueno, es va demostrar fa anys, quan es va internalitzar el servei de la zona blava i de la zona verda, que va passar a Promusa, que del contracte que havia fet Convergència, crec que era Convergència llavors, fa tants anys que no recordaria el nom perquè ha canviat diverses vegades, que Convergència va fer per externalitzar aquell servei, quan es va internalitzar es va multiplicar, em sembla que eren el primer any per 2 i el segon any per 4, els beneficis d'aquest servei, o sigui, els diners que es treien d'aquest servei, que a més després es van poder fer servir per fer habitatge a la dins de Promusa. Per tant, no és cert que externalitzar sigui més econòmic a dia d'avui. De fet, hi ha controls, que jo no soc expert en això, no sé si el Rossen em podrà ajudar, però hi ha controls interns per tal que quan se'ls fa un procés d'internalització no sigui més car, efectivament.
Sí, sí, és així, Vull dir, la intervenció evidentment és molt rígida, i el moment que internalitzes, el moment que s'ha fet l'estudi, és que cau l'import, el cost, considerablement, i obligar a internalitzar-ho, i per dir que la intervenció marca els límits. I es fa després un contracte programa amb aquestes empreses municipals i hi ha uns límits de despesa, per tant és impossible que se'n vagi més enllà.
Bueno, yo solo quisiera decir que dentro de los del cuerpo de interventores y de secretarios hay algunos que son más propensos a internalizar y otros a externalizar. Y luego voy a poner un ejemplo de algo que está internalizado y que no funciona bien, es que en este mandato Promusa ha construido 0 pisos de protección oficial. Ha construido, es decir, que se hayan finalizado.
Eso es falso.
Y esto es absolutamente cierto.
Ves a l'hipòdrom i veuràs la promoció de Jeroni de Pujades, que està acabant-se i les claus es donaran al gener.
Estàs dient està acabant-se. I jo he dit ha construido. Ha construido significa... No he dicho están construyendo.
Les casetes dels mestres estan construïdes.
Vosotros...
Els habitatges.
És falso. És falso.
Ja te puse el ejemplo. A la floresta ja les veureu.
En todo caso, habéis hecho buena... al equipo de gobierno de Convergencia, que ya era, en fin, con toda la razón se le decía que construía poco, pero es que digamos les habéis hecho buenos.
Sin terreno público es difícil tirar endavant.
No és així, Oriol, i ho saps. Si hagués hagut voluntat, sobretot us haguessis posat les piles el primer any sobre quines eren les necessitats, segurament ja tindríem vivenda de protecció oficial. Però si això, diguem-ne, més que a mi...
El desconeixement que mostres és important.
Més, doncs, tu, que estàs dins de l'equip de govern, encara més.
Fa greu.
bueno, i és així.
Si haguéssiu assistit a la taula d'habitatge d'ahir, que no veu venir,
mira,
potser tindreu més informació.
A mi em dol molt que no hagueu fet res de protecció oficial, res, però encara més els haureu d'explicar als vostres votants.
Sí, Pau, que en tenia una paraula pendent.
Sí, no, nosaltres, vull dir, s'ha derivat del tema de l'habitatge, no tenim molt clar que és fal·laç aquesta frase de no habéis puesto ni un solo tocho, que hem sentit diverses vegades, i és totalment mentida.
Jo no ho he dit.
Ja t'ha posat, sí, ho has dit en altres tertúlies. No avui, però sí que ho has dit en altres tertúlies.
No, no és fals. Jo dic que no, heu acabat alguna vivenda? No.
Bueno, estem en procés, no sé si saps
esteu en procés, i porteu 4 anys, ostres, aneu una mica lents.
No sé si saps com és l'experiència d'estar governant.
Una mica lents, i dieu que d'aquí al 2030 fareu milers i milers d'habitatges.
Exacte, no teniu, no saps com va la contractació pública, que no tens d'un dia per l'altre, pots construir, has de fer una licitació, hi ha uns terminis, hi ha tots els processos.
Jo només us dic, us dic en el vostre, en un minut, que en el vostre programa de vivenda 2030, per arribar als objectius que us heu marcat, s'haurien de fer 400 vivendes a l'any. 400 vivendes a l'any. En 4 anys no n'heu fet cap.
Fals.
Zero pelotero.
Fals. No fa 4 anys que estem a govern, i en 4 anys n'haurem fet més que els 4 anys anteriors, però això, els números, la realitat dirà el què. No cal que discutim sobre una cosa que passarà.
I que divertit que et sembla fer mitjanes per introduir quants habitatges s'han de fer any per any. Bueno, tot un procés, i a part és bastant exponencial el model de creixement que tenim planificat en el nostre pla.
Clar, o sigui, l'únic que heu plantejat una mica amb cara i ulls és el projecte de Regull Centre, i us ha tirat a sobre tota la societat de Sant Cugat i tot el barri.
Hem plantejat tot el pla d'habitatge amb la mateixa intensitat.
Era, vamos,
tu només et fixis amb el Regull Centre, perquè el Regull Centre encara
el voleu fer, no, imagino? O sigui, teniu intenció de fer-lo, i quan passin les intencions, quan passin les eleccions, si per casualitat es dona aquella carambola de que torneu a governar, el fareu, no?
Però el teu problema amb Regull Centre és que es faci habitatge públic, oi? És aquest el teu problema, no? Que el teu problema amb el Regull Centre és que es faci habitatge públic.
No, que es faci un habitatge públic,
una promoció que ens ha de permetre
que trenca absolutament el model de ciutat. Això és el
que amb l'estètica, què vol dir el model de ciutat? Un dia, si voleu, fem un monogràfic de què és el model de ciutat i de què representa.
Tu vols una ciutat,
jo vull una ciutat on els meus veïns no hagin de marxar.
Tu vols una ciutat vertical que trenqui el nostre model, que crec que està
un bloc de pisos de 7 pisos no és una ciutat si
vertical. Disculpeu, si parleu alhora és que no s'entén. Disculpeu. Algú més vol afegir alguna cosa sobre aquest tema?
Si voleu, jo havia demanat el torn de paraula, però era pel tema anterior, que estàvem parlant de l'empresa pública.
Correcte, acaba.
No, vull dir que el fet d'externalitzar, vull dir que el Sergio s'oblida que sempre que externalitzes i fas una licitació a una empresa, sempre hi ha d'haver-hi uns beneficis empresarials per aquesta empresa, perquè si no agafaria aquesta licitació. Per tant, són uns diners que ja fa que sigui més ineficient, i a part, una empresa pública no paga IVA. Per tant, hi ha, per defecte, un 25% més d'eficiència. Per tant, que no digui aquest mantra de que fer les coses de forma externa és més eficient, perquè és completament fals. Vull dir, això de que, bueno, que suggereixi que hi ha interventors que fan que siguin més proclius a les coses internalitzades o menys internalitzades, bueno, jo no poso en tel de dubte la professionalitat dels treballadors públics, però el que es regeixen aquestes persones és fer que el funcionament sigui el més eficient econòmicament possible, i no es fixen amb els altres tipus de barems. Per tant, és important que els números parlin i que demostrin quina és l'eficiència. Més enllà del que hi hagi polític, que em sembla interessant que les coses siguin gestionades per la forma institucional, en aquest cas el municipi.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Si algú vol afegir alguna cosa més... Ens queden 6 minutets. No sé si introduir un tema nou. Si l'introdueixo, però intentem fer-ho molt breu, d'acord? I si no, allarguem aquest, el que preferiu. Si voleu intervenir, podem allargar el tema de l'habitatge o el que vulgueu, i si no, introdueixo el tercer tema, que és relacionat amb aquesta setmana passada vam conèixer el tancament de la botiga Paperinski del carrer Xerric, perquè ningú n'ha volgut agafar el relleu. Sí que és cert, hi ha un relleu digital, diríem, però no com a botiga física, no? I arriba, diríem, després d'una sèrie de tancaments de botigues i d'aquestes amb molts anys, emblemàtiques, que moltes s'han tancat per culpa d'això, que no hi ha relleu, com la drogueria Cabanes o la sabateria Tàters, i possiblement pot passar també amb el Baobab o la perruqueria Figueres, arran d'entrevistes que els hi han fet recents els seus responsables. Creieu que això és símptoma d'alguna cosa més profunda o simplement són fets individuals que tampoc permeten fer una teoria? Josep Maria, molt breument.
A veure, segurament dic una obvietat, però que potser cal dir-ho, no? A veure, el comerç tradicional és molt important, no només per Sant Cugat, sinó per qualsevol poble, perquè crea identitat. Si no, al final, doncs, tots els pobles, tots els comerços seran els mateixos, seran totes les franquícies, marques que ja coneixeu, i, per tant, serà el mateix anar a comprar a Terrassa que a Sant Cugat que a Barcelona, no? I en aquest sentit, jo crec que el comerç tradicional de proximitat, de poble, doncs és patrimoni, forma part del patrimoni, i com a tal el patrimoni s'ha de preservar i s'ha de promocionar, s'ha d'ajudar, s'ha d'acompanyar. Promocionar vol dir moltes coses, no? I potser des de l'Ajuntament també es pot acompanyar, es pot revisar, doncs, temes de fiscalitat, ajudar amb la formació, això també evidentment és una cosa que ha de fer també la mateixa entitat, l'Associació de Sant Cugat Comerç, acompanyar els seus botiguers. Però està clar que, veus, Paperinski mateix, a l'exemple que ara poses, doncs el tema digital, doncs no el tocaven, i la persona que s'hi posarà sí que ho farà, no? Doncs aquest és un repte que també té el comerç tradicional, que està molt bé que tingui productes diferents, un tracte diferent, però també s'ha d'actualitzar i s'ha de formar per estar al dia.
Molt bé, gràcies, Josep Maria. Oriol?
Bé, jo crec que efectivament tu has plantejat el tema de hi ha un problema de relleu generacional, i en Josep Maria planteja altres temes que no tenen a veure amb el relleu generacional, que podem estar d'acord, i crec que l'Ajuntament feia i fa aquest suport. Segur que sempre es pot fer més, sempre hi ha més a fer, no, per això fem política tots plegats, però en tot cas del que parlàvem ara era dels relleus generacionals, i això jo crec que sí que va més al fons, però va més al fons en el sentit de que ser comerciant no aconseguim com a societat, no a Sant Cugat, no, com a societat, que sigui suficientment atractiu, no? O sigui, quan diem no hi ha un relleu generacional i no hi ha capacitat de fer traspàs, és perquè efectivament no es troben persones que puguin tirar endavant aquests comerços que estan funcionant, i que per tant, si porten anys funcionant, deu ser que alguna funcionen bé, diguem, o mínimament bé. Per tant, sí que hi ha reflexions a fer sobre com s'ha d'incentivar que la gent jove, o no tan jove, però la gent que encara està en edat de treballar, vulgui, tingui ganes i empenta de tirar endavant comerços, que segur que és complicat, eh? Per tant, sí, jo crec que hi ha feina per fer entre tots, com a societat, en aquest sentit, perquè els relleus generacionals, que no tenen per què ser els fills, generacionals, és gent més jove que la persona que es jubila, diguem, i alhora que les persones que es jubilen està molt bé que es puguin jubilar, i per tant que no se'ls allargui aquest període perquè volen aguantar el comerç, sinó tot el contrari, la gent s'ha de poder jubilar quan li toca, que merescut ho tenen.
Molt bé, gràcies, Oriol. Rossend?
Sí, a veure, com a relleu generacional és una miqueta el que comentava l'Oriol, i el problema no és un tema de pares a fills que es vagin seguint amb els negocis, sinó que hi hagi gent que consideri que tenir un negoci propi o un comerç propi sigui atractiu com a la seva font de vida o d'ingressos, no? Evidentment tenir un comerç és difícil, és dur, per petit que sigui o gran que sigui, és igual la dimensió, perquè són moltes hores, és molt esforç, evidentment estàs jugant el teu capital particular, vull dir, no ens enganyem, no és el mateix un assalariat en una empresa que té un horari i té un sou i fa la seva feina, no dic que no, però el que té una empresa i els que han tingut algun negoci, no sé si algú de vosaltres ha tingut alguna empresa, jo en el meu cas sí, pues saps la responsabilitat i els costos que tot això genera. Recolzament per part de l'administració, sí, pot haver-ho, el que deia una mica el Josep Maria, que millor cal que hi hagi més temes fiscals i tal, però és que és molt difícil, vull dir, no hi ha, pots fer acompanyament, pots fer donar suport, però a nivell econòmic, purament econòmic, està molt limitat.
Gràcies, Sergio.
Sí, és un tema complejo porque tiene, yo creo que raíces muy, muy profundas. En todo caso, digamos, durante los últimos años, casi diría décadas, se ha incentivado desde nuestro país muy poco la formación profesional, ¿no? y hasta cierto punto casi diría que se ha estigmatizado, ¿no? Por lo tanto, a veces nos cuesta encontrar determinadas personas que quieran ejercer determinados oficios. Y nada, de forma muy breve, y para añadir algo nuevo, y para defender el comercio local, mercado de bulpalleras, alarma. Lo que tenemos que hacer es, lo digo por la noticia de que algunos paradistas han cerrado el negocio o lo van a cerrar de forma inminente. Bien, tenemos que hacer una campaña desde a nivel local para promocionar el mercado de bulpalleras, para que la gente se acerque, para que tal vez las tasas sean más baratas, etcétera. Y este mercado que es vital, ¿no? Como el de Mirasol o como el de Torreblanca, pues coja el suficiente impulso y llegue un momento en que camine por sí solo. Por lo tanto, el ayuntamiento se tiene que mojar más.
Moltes gràcies. I Pau, breument?
Bueno, superràpid, molt d'acord amb el que les valoracions positives que es feien de la importància del comerç local, simplement per aportar sí que la responsabilitat individual de totes les persones que compren, compreu una de les accions polítiques més transformadores o més determinants que hi ha en decidir què compres i on compres, i tenim una societat empesa a comprar Amazon i Globus, que això va en detriment, però això és el canvi de model econòmic al qual ens estem abocant.
Molt bé. Moltíssimes gràcies per la brevetat a tots cinc. Fins aquí la tertúlia del Gall del Monestir. Recordeu, els oients...